Benvinguts una setmana més a Sant Celoni es mou, el programa de les entitats salonines. Avui ens acompanya el Centre Excursionista Sant Celoni, fundat fa 28 anys i amb més de 500 socis. Una entitat molt activa tant en l'àmbit esportiu com en el social. Amants de la natura i obert a totes les edats i a tots els nivells. Ens acompanyen Esteve Montrabà, president del Centre Excursionista Sant Celoni, i el seu vicepresident primer, Carles Monturiol. Hola als dos, i per començar m'agradaria que m'expliquéssiu una mica la història i com va ser fundat el Centre Excursionista.
Doncs el Centre Excursionista Sant Celoni va néixer l'any 84, 1984, i va sortir una colla que estaven dintre el CESC, el Centre d'Esplai d'Arxiu Prestat de Sant Celoni, és una mica complicat això de dir, i que hi havia un grup de muntanya ja, més o menys que funcionava bastant, i aquest grup, doncs, d'una colla d'aquest grup, es van voler fundar el Centre Excursionista Sant Celoni. I es va començar inicialment fent excursionisme per la mainada, tres o quatre monitors, i durant un parell d'anys es van estar organitzant sortides per la mainada, bàsicament. I per la gent gran, pràcticament, no es feia res, bàsicament era tot pel jovent. Al cap de dos anys, pràcticament per manca de monitors, la cosa va quedar bastant així aturada. O sigui, va estar un temps que van caure una mica en inactivitat, i aleshores sí que hi havia gent gran que anava fent sortides com a centres excursionistes de Sant Celoni, però molt separades, una d'en tant en tant i tal, no? Fent sortides vàries, perquè a Montseny, alguna cosa pel Pirineu i així. I aleshores va ser pràcticament cap a l'any, em sembla ser 89 aproximadament, ja es va reactivar la cosa, s'hi va començar a apuntar més gent, i pràcticament va ser el 92 quan la cosa ja va fer com un rebrot important, no? El 92, l'any dels Jocs Olímpics. I va ser l'any també que es va aconseguir el local actual on estem, el del Centre Popular, i a partir d'aquí va començar el creixement. Aleshores, en aquell moment devien haver-hi uns 20 socis, entre 20 i 30 socis, l'any 92, i aleshores hi ha hagut un creixement que fins al dia d'avui hem arribat i hi ha pràcticament els 500 socis. O sigui, ha fet un creixement molt espectacular, no? A partir d'aquí, primer es feien activitats a les quals normalment tothom anava totes, o la majoria de gent anava totes, i a partir d'un moment, a l'any, em sembla que era el 97 aproximadament, ja es va començar a fer grups o seccions separades, no? A part de les activitats generals, va començar amb el tema dels senders. I vam començar amb el GR5. El GR5 és un sender que comença aquí a Canet i puja a Montnegre, baixa a Sant Celoni, se'n va cap al Montseny, de Montseny se'n va cap als Cingles del Bertí, a Sant Miquel del Fai, se'n va cap a Sant Llorenç del Munt, de Sant Llorenç del Munt cap a Montserrat, Serra d'Olbac, Montserrat, Montserrat se'n va cap a l'Ordal, Garraf, i acaba Sitges.
De quants quilòmetres estem parlant? Una ruta bastant llarga.
Sí, exactament, no ho recordo, però al voltant dels 150 quilòmetres, i això es fa normalment per etapes. Hi ha gent que potser agafa la motxilla a la tenda i comença, i s'ho fa d'una tirada o dues o així. Nosaltres, per fer-ho més possible i més assequible, vam organitzar-ho per etapes. O sigui, una etapa va ser agafar un autobús que ens portés fins a Canet, i llavors, doncs, aquí al Montnegre, tres o quatre cotxes, perquè no era massa colla llavors, ens van venir a buscar fins aquí a Sant Celoni, no? I la segona etapa, llavors, sí, un autobús ja ens va portar a Montnegre, vam començar allà, i llavors vam tirar fins al poble de Montseny, que és on hi ha l'altra final d'etapa. I bé, i vam anar fent així, que cop vam ser més gent, que cop va ser possible fer-ho amb autobús, quan a vegades ho havíem de fer amb autobús de línia o així, perquè eren poca gent, i bueno, vam anar creixent, i quan vam acabar a Sitges, érem gairebé 50 persones, o sigui, vam omplir un autobús gros, un autocar gros, eh? Bueno, això va ser començament de senders, després ja va néixer un grup de... hi havia activitats de muntanya, més endavant va néixer el que vam dir muntanya 2, que era una muntanya més assequible per tothom, o sigui, muntanya o alta muntanya toca o fa activitats parcialment d'alpinisme, amb la qual no són assequibles per tothom, i aleshores vam voler fer una muntanya, perquè ens trobàvem sortides, a la millor, que uns ho feien en un temps i els altres en dues hores, menys, no? I llavors deies, ostres, això, esclar, uns es posaven negres perquè s'havien d'esperar i els altres estaven negres i nerviosos perquè se'ls hi feia tard i no hi arribaven. I llavors vam separar, vam fer dos grups. Després de muntanya 2, bueno, vam anar fent i anar omplint, no? I aleshores ara doncs, ja pràcticament fem autocars per muntanya a vegades i per senders, doncs, evidentment, hem anat fent senders. Hem fet el GR 92, que fa tot el litoral català, hem fet el GR 2, surt de la Jonquera i acaba aquí a Aiguafreda, el GR 1, que travessa Catalunya per sota els Pirineus, transversalment, hem fet, quin més hem fet? El GR 97, també, aquest que surt aquí, que és el del quart cinturó. Hem fet el... què més? Hem fet el GR4, que surt de Montserrat i acaba a Puigcerdà, al costat hi ha França, la guingueta d'Ix. I, bueno, hem fet el Camí dels Bons Homes, el dels Cates, els albigesos. Hem fet el Camí del Nord, que és el camí de la fugida per la Guerra Civil, la gent que s'escapava doncs, dels nacionals que els anaven per caçar i van passar a França, i doncs aquesta ruta que va de Mataró fins a la frontera francesa, bueno, fins a la frontera francesa, doncs aquest també l'hem fet, o sigui, hem anat fent. Ara estem fent la ruta del Ter, o sigui, seguir tot el riu Ter, i possiblement, l'any que ve començarem a fer la ruta dels Nyarros, que és una ruta de, bueno, de gent d'aquests maquis i gent d'aquesta que vivien una mica de com podien i, bueno, que van fer una mica de resistència contra el franquisme en el seu moment, també, i tal, no? I això és un projecte que l'hem d'acabar de definir, però segurament serà el proper sender d'aquest que farem.
Teniu un llarg historial. A part dels senders, quines altres activitats organitzeu?
Una de les seccions bàsiques que tenim per la gent que comencen, fins i tot i per començar, que poden venir avis, pares, nets, etc., és les sortides de natura, que diem. Les sortides de natura també en fem una cada mes, normalment. Amb aquestes normalment no anem amb autocar, sinó que som amb cotxes particulars, i fem sortides bàsicament matinals només, de manera que puguis tornar a dinar a casa i sigui més assequible per la gent. Fem coses bastant facialetes perquè la gent doncs, pugui gaudir de la natura i no es cansi. I ens movem molt pel Montseny, ens movem pel Montnegre, i bueno, per altres contrades de per aquí de la regió, però sempre coses que no tinguin ni massa desnivell per no fatigar la gent i, sobretot, com et deia, que s'acabin el dia, que a l'hora de dinar pugui ser a casa. Això és el de natura. Després tenim la secció de muntanya. A la secció de muntanya ja hi va gent molt més experta, gent ja que tenen un bagatge sobre bastant considerable, perquè aquí, el de muntanya, doncs, tant poden fer doncs, 3.000 com poden fer 1.800. Vull dir, aquí agafa tot un ventall de gent, però repeteixo, gent ja una mica experimentada i sobretot ja jovent en aquestes sortides. I són sortides que la majoria de vegades agafen 2 dies a la setmana, agafen dissabtes i diumenges, perquè per trobar doncs, muntanyes que tinguin ja un nivell considerable no les tenim aquí a prop. T'has de desplaçar cap al Pirineu i que llavors en un dia anar i tornar és una mica feixuc. I llavors doncs, es marxa ja els dissabtes, es queden a dormir en refugis o fent bivacs i llavors poden assolir el que estava previst. Això també es fa una sortida mensual, ja que normalment és el primer diumenge de cada mes, les sortides de muntanya. T'he descuidat de dir-te el de natura, que són la tercera setmana de cada mes que hi ha natura. Després tenim un altre grup, que és el GAE, que és una, bueno, això ja és un nivell diferent, perquè és el grup d'alpinisme i escalada. Aquests van molt al seu aire. Vull dir, nosaltres pràcticament no els organitzem, sinó que són gent doncs, que practiquen l'escalada i doncs, aquests s'ho munten ells mateixos. Vull dir, potser surten el dissabte, surten el diumenge, però l'activitat també hi és. Vull dir, pràcticament doncs, et podria dir que, si no cada setmana, cada 15 dies, doncs, tenen sortides d'escalada. En fi, hi ha molts llocs per anar a escalar ells. Vull dir que és una cosa, repeteixo, doncs molt, molt particular d'ells. Nosaltres no ens hi fiquem gaire. Després, a part de fer excursionisme, fer senders, fer natura, fer muntanya i fer escalada, també tenim la part social del centre. La part social doncs, consisteix, una vegada a l'any, fem la diada del soci, que té molt èxit. Normalment, la diada del soci, anem a fer una rossada a Fogars i bueno, ja hi participa moltíssima gent, i una de les altres activitats d'aquestes socials lúdiques és una calçotada que organitzem cada any a l'entrada de la primavera. Després també tenim una secció cultural, que la secció cultural bàsicament consisteix en una exposició de fotografies la Diada de Sant Jordi, exposició concurs, que ja portem ja, em sembla que són 14 o 15 anys fent-ho, que té molt èxit de participació. Es va començar una mica així, en broma, però últimament, vull dir, com que és obert, és un open, aquesta exposició, hi ha una participació de gent de local, però ve força gent de fora. Hi ha premis en metàl·lic en aquesta...
On es pot veure aquesta exposició?
Aquí sota on estem nosaltres, a Can Ramis, i es fa per Sant Jordi. Aprofitant la setmana de Sant Jordi, fem aquesta exposició, dic, ja ha agafat molta solera, eh? I és molt maca, s'hi ha posat últimament un nivell bastant, un llistó bastant alt, que molts, jo n'era un, que participàvem al principi en plan de col·laboració, en plan d'aficionats, i ara, estes vegades, les fotos que faig jo em fan una mica de cosa portar-s'hi. Però, bueno, per col·laborar sempre n'hi ha alguna.
Parlant de sortides especials, ara m'ha vingut al cap el memorial. Ens l'expliqueu?
El memorial va néixer arrel d'una persona, Santiago Garcés, o sigui, que arrel d'un accident de trànsit anant cap al Pirineu Aragonès, ja que ell era fill d'allà i feia de pastor en aquelles muntanyes, cada any portava un grup de gent en el, doncs a fer cims i a conèixer zones del Pirineu Aragonès, perquè ell era un bon coneixedor. I a partir del moment que va tenir aquest fatal accident, doncs es va muntar un memorial en record d'ell. I cada any s'ha fet un desplaçament en el Pirineu Aragonès en memòria d'ell. Eh? Ens acompanyen els fills, la vídua també ens ha vingut algunes vegades, però bàsicament els fills sempre venen, i aquí va néixer aquest memorial. És un memorial que participa moltíssima gent i sempre es busquen llocs, doncs, que siguin atractius i bonics, que el Pirineu Aragonès, doncs, no és per dir-ho, però és preciós d'anar a visitar. I això vam començar, deu fer, doncs, fa 10 anys, i encara es fa. O que ara havíem canviat el nom, perquè, on que, per desgràcia, hi ha hagut més gent que ha mort a casa seva i ha mort a la muntanya, doncs, i en vez de posar-hi el memorial aquest de Santiago Garcés, ara en diem Memorial Muntanyer. I el Memorial Muntanyer engloba totes les persones que, doncs, amb molts anys, doncs, vull dir, tenim la desgràcia, doncs, de que no hi són.
No ens deixen.
Heu parlat abans de la modalitat d'escaladors, ara us han inaugurat un nou rocòdrom.
Sí, està inaugurat, encara
no està obert
en servei, ha fet tots els tràmits legals, sembla. Hem d'acabar de fixar, d'acord amb l'Ajuntament, ens falta alguna reunió per acabar de lligar tot el tema de normes d'utilització del rocòdrom, i bueno, està la cosa mica pendent d'això. També hi ha uns tràmits legals, que, com deia, que s'han d'acabar de completar, no sé, segons sembla l'estimació, poden ser 3 o 4 setmanes el que es pugui trigar ja a posar-se en servei. A partir d'aquí, bueno, tota la gent, és un gran rocòdrom, realment és dels millors de Catalunya, algú va dir inclús dels millors d'Europa, dels coberts, perquè esclar, n'hi ha molts de rocòdrom, alguns més ossos que aquest, però són a cel obert, amb la qual la utilització queda més reduïda, no? Si plou, fa mal temps, llavors la gent està molt limitada a l'utilització. En aquest cas, tothom estava molt content realment d'aquest rocòdrom. Va agradar molt per la construcció, gent del grup d'escalada nostra, del GAE, hi va participar a l'hora del projecte, de poder fer alguns retocs, algunes particularitats, i realment, doncs, realment una cosa fantàstica, està molt bé.
El vell també segueix obert? Sí,
el que tenim aquí al local del centre, potser l'utilització és diferent, perquè el nou és un rocòdrom d'alçada, que s'ha utilitzat corda, tot i que hi ha una part que en diem de boulder, que si caus, caus sobre un matalàs perquè és poca alçada, però es podrà continuar fent servir el del centre perquè, bueno, a lo millor, doncs, no sé, no hi cap tothom allà, no? I aleshores, doncs es podrà fer servir aquest també.
Ja? Imagino que per fer tot aquest tipus d'activitats, tant de muntanya com d'escalades, necessita un tipus de llicència federativa.
Sí. Exacte, sí. Sí, sí, això, per al rocòdrom això està molt clar, que per utilitzar-lo cal, bueno, el que tenim aquí ja la norma ja la tenim, però el municipal, doncs, evidentment, s'haurà de tenir llicència federativa. Això és evident.
Són diferents les que es necessiten per escalar en un rocòdrom que per anar a la muntanya?
Com bueno, va per la muntanya hi ha diferents varietats, no? El tipus C seria el que cobreix escalada. Per anar a fer senderisme, per anar a fer muntanya sense massa risc, doncs amb el tipus B n'hi hauria prou. Però en aquest cas, per l'escalada, tant si és amb roca com si és amb un rocòdrom, seria el nivell C de... que aleshores, bueno, doncs, sí, s'exigirà perquè la gent sigui conscient de que, bueno, que s'han de complir unes normes de seguretat i que s'ha d'assegurar que només entra gent, doncs, una mica que està ja assabentada d'aquestes normes. Normalment fem uns cursets d'alpinisme, fem cursets d'escalada, fem cursets de progressió en crestes, de muntanya, i tot això doncs fa que, bueno, que la gent estigui ja preparada i coneixi una mica els riscos que té.
Aquestes llicències les tramiteu des del CESC?
Sí, 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 això ho tramitem normalment a primers de desembre, es tramiten per l'any següent sempre. Tot a més, si algú a meitat d'any se'l vol tramitar, també es pot fer.
Llavors, per totes les sortides aquestes de muntanya, necessiteu uns monitors?
Normalment, a les sortides de muntanya, sempre les porta gent experta. Vull dir, sempre gent experta que sap on està i que, aviam, molta gent de l'equip és experta ja, però a més, doncs sempre hi ha gent experta. Per exemple, al nivell de senders, doncs sempre hi ha gent que normalment ha anat a fer abans ja la ruta per assegurar-se que ningú es perdi tot plegat, no? A part que normalment estan marcades, però a vegades hi ha deficiències de marcatge i val la pena anar-hi perquè dius, ostres, ja d'aquí cap on s'ha d'anar, no? Llavors, si hi va algú doncs, que ho ha fet fa pocs dies, doncs assegurem que hi vagi, no? A nivell de muntanya, sí que m'hauria matitzar una mica, que ja tenim dos nivells de muntanya, o gairebé tres. Un és aquest que és una muntanya ja, que en diem alta muntanya, que és a nivell d'alpinisme, doncs que és qüestió de grampons, piolet i trepitjar gel i neu a l'hivern. I l'altre seria un nivell de muntanya més assequible, doncs que pot ser alta muntanya, però sense neu o amb molt poca neu. I aleshores hi ha una altra muntanya, que en diem especial muntanya, que aquest any hem fet tres sortides, que són una muntanya assequible gairebé per tothom, vull dir, molt assequible. Hi ha gent d'una certa edat o gent sense coneixements, diguem, hi pot anar. No és que físicament estigui una miqueta bé, ja hi pot anar. Llavors també m'agradaria remarcar una cosa, si em permets. Fem també a nivell cultural cicles d'audiovisuals. Cada any en fem un o dos cicles que duren un mes i que fem quatre o cinc sessions sobre audiovisuals de muntanya. Què més fem?
On els feu, aquests cicles?
Els cicles aquests els fèiem normalment a la biblioteca, a la sala d'actes. Però encara no hi ha sala d'actes a la biblioteca.
S'haurà de buscar una nova ubicació.
L'últim vam fer aquí el saló d'actes a la Caixa de Manlleu, que ara serà Unim. O sigui, et canvia la sala, canvia el nom, I què més volia dir? Sí, a part d'això, hem fet coses molt xules al centre, com són les expedicions. S'ha fet un parell d'expedicions o sortides importants al Mont Blanc. S'han fet algunes altres sortides als Alps a nivell d'alta muntanya. Es va fer una sortida també l'any 90, no, l'any 2000, perdó, al Topkal, al Marroc. Topkal és el punt més alt, 4.200 metres aproximadament, de la serralada de l'Atlas, una serralada molt immensa que travessa tot el Marroc. També vam fer una pujada al Kilimanjaro. Jo crec que poca gent ha pujat al Kilimanjaro com nosaltres. Vam fer una expedició de 30 persones, a més ho vam fer de manera allò, fent loteries i fent històries perquè fos assequible al màxim de gent possible, no? I ho vam fer per seguir la ruta més assequible també, i vam fer, ja dic, 30 persones, i de les quals 3 ja comptaven no pujar, o sigui, van venir com acompanyants, diguem, però de la gent que pensava pujar, només 3, o sigui, dels 27 que pensàvem pujar, van pujar 24, van fer cim. Lo qual és un èxit bestial, perquè normalment les estadístiques parlen de que un 50% de la gent que ho intenta arriba dalt al cim. I i nosaltres vam fer un 90% aproximadament, no? Després, el 2004-2005 vam anar a fer la Concagua. Aquí les estadístiques parlen d'un 30%, i llavors vam fer el 50% dels participants van fer cim de la Concagua.
Molt bé.
És aquell cim que va fer allò, fem el cim de TV3, d'aquella gent, allò, aquell programa que vam fer, i el vam poder assolir.
Home, Déu-n'hi-do, ja.
I sí.
Ja a nivell.
Com a expedicions de centre, d'això. A part, gent del centre ha anat a fer altres coses també importants, eh? I llavors, bueno, aquest any passat vam anar a Perú i vam fer el Tollarajo, també. I es va fer cim, també. Sí, normalment totes aquestes expedicions organitzades pel CES sempre hem fet cim, tot i que són cims de 6 i 7.000 metres, molts, no? Vull dir que...
Us entreneu d'alguna manera especial per fer aquests cims?
Sí, normalment sí, eh? Per exemple, el Kilimanjaro, quan ho vam fer, ja vam fer tota una sortida, tot un any, vam fer sortides conjuntes de tot el grup de gent que hi anava, sortides pel Pirineu i tal, i aleshores, un mes abans, més o menys, vam fer moltes sortides al nivell, o sigui, a partir dels el que ens permet les muntanyes d'aquí, no? Uns 3.000 metres, 2.800, 3.000, 3.100, vam anar fent muntanyes d'aquest tipus per acostumar-nos una mica ja a l'alçada i també a la resistència a l'alçada i tal, no? Per fer el Mont Blanc, evidentment, doncs, que hi ha molta neu i gel, doncs vam fer sortides per cims nevats de per aquí. Sí, sí, sempre es fan sortides i en conjunt del grup que ha d'anar, perquè és molt important que el grup es coneixi la gent dintre el grup i les possibilitats de tothom. Tothom es vagi coneixent una mica les possibilitats del reste de gent del grup, sí, evidentment.
Abans heu parlat que sou ja gairebé uns 500 socis.
Sí.
Som molta gent. Com és l'organització per portar, bueno, per organitzar 500 persones?
Bueno, una cosa són 500 socis, però cadascú fa una mica, participa un tipus d'activitats. Les activitats que hi havia més gent és el memorial, que l'any passat vam fer 130, però dintre de les 130 no es va fer tothom la mateixa sortida, sinó que va fer un grup de gent va fer el Mont Perdut, un altre grup va fer el Tobacor, que és un cim que hi ha per allà a prop, uns altres van fer una ruta circular per allà també, o sigui, es va subdividir en diferents grups per no fer, evidentment, no fer un grup tan immens, no? Dintre tot fem grups importants, sí. I llavors, esclar, hi ha gent que només ve senders, al millor, hi ha gent que només ve a les sortides de natura, hi ha gent que només fa escalada, per tant, no ve a les altres sortides, i hi ha gent que sí, que potser fa natura, senders, muntanya i alpinisme, també, no? Hi ha gent que participa una mica a tot arreu, també, no?
Cal ser soci per venir a alguna de les vostres sortides?
No, sobretot. No és obligatori, tothom pot venir, a no ser que siguin sortides d'aquestes d'alpinisme, que llavors, evidentment, almenys es requereix, si no són socis del nostre centre, que en siguin d'un altre i estiguin federats. Tinc la targeta federativa, això sí, perquè...
Per estar federat has de ser soci d'un centre?
D'una entitat, sí. Sigui la nostra o una altra. Llavors, normalment tothom, aviam, tothom al final acaba sent soci perquè la quota és, gairebé és de riure, no? Són 30 euros a l'any. A l'any, vol dir, és una cosa gairebé simbòlica. El primer soci familiar, perquè el segon sembla que està a 10 euros, no?
Sí, 10.
10 euros. I els jubilats, 15.
Vull dir preu que... molt assequible. Per inscriure's cal anar al vostre centre?
Sí.
Em
sí,
recordaràs
sí.
L'adreça perquè tothom se n'assabenti?
Sant Antoni 14, davant de la cuina de Can Faves. Doncs
pues ja ho sabeu, si us voleu fer del centre excursionista, davant de la cuina de Can Faves. No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Aviam, quan... He parlat de les activitats que fèiem en el centre, m'ha vingut ara a la memòria que llavors m'he recordat i quan tu m'has matisat algunes coses que també havia deixat.
Que tinc aquí a la cartera.
Tenim, que estan, diguéssim, fora programa, tenim sortides que hi ha un grup de socis que se les organitzen, i per cert que les organitzen perfectes, unes en diem a sortides d'en Quico i la Maria, que últimament hem fet una diumenge passat aquí al Pirineu Aragonès, fantàstiques. I totes les que ens han preparat han sigut unes sortides assequibles a tothom, però d'una bellesa extraordinària i d'una organització extraordinària. Després tenim una altra sortida que és una mica més ja lúdica, per no dir-ho del tot, busquem també, ja en diem les sortides gastronòmiques, les sortides de l'Agustí, que són gastronòmiques. És a dir, es va fer un cim, es va fer una sortida en un lloc que també sigui una mica emblemàtic, però en vez d'acabar-se amb el dinar, amb l'entrepà de la motxilla, s'acaba en un restaurant. I sempre s'acaba bé, també.
I llavors hi ha una altra activitat que és molt emblemàtica, de Sant Celoni, que és la Marxa Montseny.
Sí.
La Marxa Montseny, ja aquest any farem la 33... vegada que es fa. O sigui, aquesta la farem el dia 30 d'octubre, 31 d'octubre, que és diumenge, Vigília de Tots Sants, I aquesta, evidentment, ja fa 33 anys que s'està fent. I és una sortida emblemàtica, que la cuidem i que, bueno, que es manté en un bon nivell. Normalment, si fa bon temps, 1.300 participants i que, bueno, que tothom hi ha a l'espera.
Doncs molt bé, fins aquí la nostra entrevista al Centre Excursionista de Sant Celoni. Gràcies, Esteve i Carles. I ens veiem la setmana que ve. Fins aquí el programa de Sant Celoni es mou, el programa de les entitats salonines.